L'eclipsi deixa una imatge per a la història, però també una altra estampa, la saturació de Rodalies. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
Va ser un fet puntual, però centenars de persones es van veure col·lapsades a l'estació de Tarragona a l'hora de tornar cap a casa. La pell de gallina del fenomen va donar pas a la indignació. Rodalies va reforçar el servei amb un comboi doble amb què no n'hi va haver prou. Pel que fa a les atencions mèdiques, el sistema d'emergències mèdiques ha rebut un total de 115 trucades relacionades amb l'eclipsi, Marta Prat.
Sí, malgrat tot, el balanç és bo i milers de persones van poder gaudir d'un espectacle astronòmic en diferents punts del país.
Tarragona, Clara Chavarría Domingo i Lleida, Noelia Casellas.
A les comarques del sud, l'Observatori de l'Ebre i el Parc Natural del Delta de l'Ebre van ser un dels punts neuràlgics per seguir l'eclipsi total. Si bé els núvols van fer la guitza a primera hora de la tarda, la visibilitat va ser perfecta. A Tarragona, unes 26.000 persones es van aplegar als diferents punts de la ciutat, mentre que d'altres van sortir a la mar per contemplar el fenomen.
A Lleida, l'eclipsi deixa a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros i duplica les visites a monuments com la Seu Vella. 12.500 persones el van seguir des dels punts habilitats i centenars d'altres des d'espais naturals o les terrasses de molts edificis, tot plegat sense incidents importants i amb només una atenció mèdica.
I en clau econòmic, el govern espanyol recuperarà al setembre el descompte de 20 cèntims al litre de gasoil pel repunt del preu del barril.
En canvi, mantindrà el de només 5 cèntims per la gasolina, perquè malgrat que també ha pujat el preu, no ha superat un repunt del 15%. Precisament l'encariment dels carburants, entre d'altres, està al darrere de l'alça de 3 dècimes de l'IPC al juliol, fins al 3,5%.
I la crisi migratòria a Ceuta, lluny d'albirar-se, en el final s'enquista. L'acolliment dels menors a la península es dilata perquè el PP ja ha avisat, en la primera reunió per abordar la qüestió, que s'hi oposa a Madrid, Paula Brujats.
Sí, primeres dificultats per al reallotjament dels menors. Les comunitats del PP, que són majories, neguen que la reunió de final de mes amb la ministra es discuteixi el repartiment. Disputa política servida, mentre Ceuta, ONGs com Save the Children avisen que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar amb situacions de misèria extrema.
Cada dia les condicions en les que se encuentran són més crítiques, ¿no? Y de hecho constatamos ya problemas de salud, infecciones y personas que viven al raso en la calle, menores en este caso, sin ningún tipo de protección.
A Colòmbia, al pas de les hores, esvaeix la possibilitat de rescatar supervivents entre la runa del terratrèmol que va sacsejar l'oest del país sud-americà dilluns.
Mentrestant, el govern espanyol avui ha confirmat la mort d'un ciutadà espanyol que se suma a les més de 260 víctimes mortals, segons el darrer balanç.
Enviat especial a Pereira, Colòmbia, Joan Biosca.
Sí, les possibilitats de trobar persones en vida s'esgoten ja ara en el cinquè dia aquí a Colòmbia des del sisme. És l'anomenada finestra de la vida que s'acaba. Es coneixen també històries dramàtiques de destrucció i mort. El cas d'una família de Cali, els pares han estat trobats abraçats morts i una de les seves tres filles trigèmines de 23 anys és l'única que ha sobreviscut.
Toc d'alerta dels Estats Units a Israel. L'ambaixador nord-americà al país hebreu ha titllat de terroristes els colons que han assetjat els veïns de Kusra, Cisjordània, perquè abandonessin casa seva. Jerusalem, Jordi Bresco.
De moment, els colons segueixen al mateix lloc. La família assetjada, en canvi, ha hagut de marxar de casa obligats per l'exèrcit israelià, que s'instal·larà en principi momentàniament per poder operar amb major facilitat en la seva missió de fer fora els colons. En 5 dies encara no ho han aconseguit.
I a la cultura, música. D'una banda, la Xubertíada, que arrenca avui la 34a edició amb concerts a Vilajuïga i a Pals abans de la inauguració oficial diumenge.
I a Puigcerdà, en un registre completament diferent, Joan Dausà serà l'encarregat de fer el tret de sortida a una nova edició del Summerfest Cerdanya, que comptarà amb una desena de concerts fins la setmana que ve.
I quan faltin 20 minuts per les 3, Ernest Macià, bon dia.
Bon dia.
Arribaran els esports amb un Manchester City que espera que el Barça millori l'oferta per Rodri. Els anglesos no en tenen prou amb 70 milions d'euros per l'MVP del Mundial.
Exacte. Segons The Times, en demanen 80. I és que necessiten generar fair play a Manchester i ho tenen clar. No en tenen prou amb 60 de fixes, més 10 de variables en volen 80.
Titulars d'esports i ara ens centrem en l'àrea de serveis, la doble T. Comencem per l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Trobem congestió a diversos punts de l'AP7 des d'aquest migdia, en sentit nord, en direcció Barcelona-Girona. N'hi ha de la Riera de Gaià al Vendrell, a Sant Sadurní d'Anoia, a Castellbisbal. També de Mollet del Vallès a Montmeló i a Maçanet de la Selva, tot en sentit nord. L'AP7 i l'N2, de la Jonquera a la Frontera, cap a França, a la C31 nord, a Torroella de Montgrí per un accident. I també cues a la C14 i N260 entre Ribera d'Urgell i Tiadrall, N260 Puigcerdà o N340 Creixell, direcció Barcelona. I el transport públic interromput a la circulació de trens de l'R3 de Rodalies entre la Garriga i Puigcerdà per una incidència en els sistemes de regulació del pas de trens.
Trànsit per una banda i el temps per l'altra.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Gori Massip, bon dia.
Bon dia, Marc.
Superada la ressaca meteorològica de l'eclipsi, centrem-nos en la calor, no?
Sí, ens centrem bàsicament en la calor perquè ara en aquesta hora ja estem a punt de tocar dels 40 graus a punts del Baix Penedès, per exemple al Montmell, també a la Ribera d'Ebre, Vinebre o a punts del Segrià, superem ja per poques dècimes els 39. Calor per una banda i d'altra banda ruixats, que ja descarreguen a les d'ara, entre l'Alta Ribagorça, Pallars Jussà, també entre l'Alt Urgell i el Solsonès, i aquesta de ser la tònica, el Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, potser també el Massís del Port, ruixat i alguna tronada localment intensa. Demà es manté aquest sol, al matí, ruixats a la tarda i calor, però atenció, perquè a partir de dissabte i en dies posteriors, baixada la temperatura que faria normalitzar els termòmetres per l'època de l'any.
Una bona notícia. Gràcies, Gori.
Que vagi bé.
Adéu, bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2:06. L'endemà d'un dels fenòmens que ha captat d'una manera més multitudinària l'atenció pública, toca fer balanç en àmbits com la mobilitat, la seguretat i l'assistència mèdica. L'eclipsi ens ha deixat moltes imatges espectaculars, però també la d'aglomeracions a les andanes de les estacions del sud de Catalunya, sobretot a Tarragona. Ahir el responsable de DIF, que hi havia a la tarda en aquesta estació, ho atribuïa a una manca de planificació.
Això ha sigut un problema de previsió, de que a partir de les 9 del vespre així, ha començat a baixar moltíssima gent. Si no arriba a ser que tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
Avui Renfe ha demanat perdó als usuaris, però ha negat aquesta falta de planificació. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés. Què ha dit exactament, Mireia Sala?
Doncs, segons l'operadora ferroviària, el problema va ser que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides. El responsable de Renfe ha assegurat que es va doblar la capacitat a l'R15, coneix Barcelona amb Riba-roja d'Ebre, i es va augmentar un 60% la de l'R16, que enllaça amb Tortosa. A més, Renfe havia programat un tren extra des de Tortosa i en va afegir un altre a última hora que va permetre recollir els usuaris que havien quedat en diverses estacions. En tot cas, David Andrés diu que no podien fer res més.
Tenim el número limitat de trens, d'unitats, de material, que les utilitzem. Totes les que teníem ahir, el 100% de les unitats que teníem disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
La portaveu de Dignitat per les Vies, Ana Gómez, ha criticat els problemes als trens, tenint en compte que s'havia recomanat fer ús del transport públic.
Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
Protecció Civil va activar la prealerta del Pla Ferrocat a causa de les fortes aglomeracions a les estacions de Tortosa, Tarragona i Altafulla. En el cas de Tarragona, els Mossos van tancar els accessos durant una estona davant l'allau de viatgers que volien tornar a Barcelona.
Això pel que fa a la mobilitat, però pel que fa a les emergències mèdiques, a l'espera de tenir dades concretes sobre visites als CAPs i hospitals, segons el Departament de Salut, el sistema d'emergències mèdiques ha rebut un total de 115 trucades al 061 Salut Respon, relacionades amb l'eclipsi de sol, i ha atès un centenar de persones per incidents relacionats amb aquest fenomen. Mònica Mas.
Sí, 10 dels casos han requerit la mobilització d'ambulàncies, la majoria per accidents de trànsit. D'aquests 6 afectats han estat traslladats a diferents centres sanitaris. Un en estat crític amb un traumatisme en caurà des del sostre d'un vagó de tren abandonat. Del total d'incidents atesos pel SEM, 37 han sigut per problemes als ulls, tots lleus. Ferran Roche Campo, que és delegat territorial de Salut a les Terres de l'Ebre, ha advertit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que més endavant, però, poden aflorar seqüeles oftalmològiques més importants.
El tema oftalmològic, bueno, la gent ha trucat per molèsties, però a nivell del telèfon s'ha pogut resoldre, o sigui que són coses poc greus. Com hem comentat aquests últims dies, els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer en els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
El Departament de Salut ha reforçat les urgències oftalmològiques a les Terres de l'Ebre, Tarragona i Lleida des d'ahir fins almenys demà o demà passat per atendre tots aquests problemes que puguin sorgir per no haver mirat amb seguretat l'eclipsi d'ahir.
En aquest balanç de l'endemà no hi podia faltar que passessin pels territoris que van viure aquest eclipsi solar total. A les comarques del sud de Catalunya, l'Observatori de l'Ebre Roquetes, la Barra del Trabucador, el Parc Natural del Delta de l'Ebre o a la mateixa ciutat de Tarragona van ser els epicentres per a l'observació de l'eclipsi. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
L'Observatori de l'Ebre va ser l'indret en què es van aplegar científics i representants institucionals encapçalats pel president Illa. Els núvols, que en un primer moment van fer patir, van acabar desapareixent. Juan José Curto és un dels responsables de l'Observatori.
A mesura que ha anat avançant la tarda, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís. I hem vist un espectacle fantàstic.
A la Costa Brenca, la Barra del Trabucador, al Parc Natural del Delta de l'Ebre, s'hi van aplegar milers de persones des de primera hora per no perdre's l'eclipsi, que va durar més d'un minut i mig. A Tarragona hi van venir unes 26.000 persones als diferents punts habilitats, entre ells el Marina Port Tàrraco, on unes 15.000 persones es van acostar per seguir l'espectacle i des d'on Catalunya Ràdio hi va fer el seu programa especial. D'altra banda, centenars d'embarcacions van sortir a tota la costa catalana. A Tarragona, el blau també va fer-se a la mar. Lluís Palau n'és el patró.
Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'ha emocionat una mica i és una cosa realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós.
Salvament Marítim va haver d'actuar amb la col·laboració de vaixells dels Mossos d'Esquadra per remolcar 5 embarcacions a Torredembarra, la Ràpita i l'Ampolla. D'altra banda, la Guàrdia Civil va fer tasques d'informació a motos aquàtiques perquè tornessin cap a port abans de fer-se fosc. A l'interior també es van fer tasques d'informació als parcs naturals de la demarcació.
I a Ponent, a Lleida, satisfacció total l'endemà d'un eclipsi que ha deixat a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros. Lleida, Noelia Caselles, la paeria destaca el civisme de la ciutadania.
Sí, perquè no hi va haver cap mena d'incident i la circulació, que era un dels aspectes que més preocupaven, tampoc va suposar problemes. Els metges només van haver d'atendre una persona que va tenir un cop de calor a la Seu Vella. En total, els dos espais habilitats van acollir 12.500 persones, tot i que també se'n van concentrar centenars en d'altres punts de la ciutat, com Gardeny o el Tossal de Moradilla, i també en moltes terrasses d'edificis. I a nivell turístic, moltes persones arribades d'arreu del món i repunt de visites a monuments com la Seu Vella, que va més que duplicar els visitants habituals en aquestes dates. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia.
L'eclipse ha generat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros a la ciutat. D'aquests, 300.000 corresponen a la capacitat hotelera, que, com ja us hem anat dient durant aquests dies, estava al 100% d'ocupació.
Al col·legi El Segrià, un home de 57 anys va morir d'una aturada cardiorrespiratòria mentre esperava per veure l'eclipsi a l'espai habilitat per l'Ajuntament. Els símptomes apunten un cop de calor, però la causa definitiva l'haurà de confirmar l'autòpsia. L'Ajuntament va suspendre els actes festius que havien preparat per després de l'eclipsi.
Doncs amb la Mònica Mas estàvem pendents de l'actualització que fes el Departament de Salut sobre les urgències ateses arran d'aquest eclipsi. Mònica, n'hi va haver més, però res d'atenció al sistema.
Exactament, sí. Mira, durant el dia d'ahir es van registrar 17.200 urgències. Això, estem parlant d'hospitals i els centres d'atenció primària que tenen urgències. Una xifra que representa, segons el Departament de Salut, un 12% més respecte al mateix dia de la setmana passada. Aquests increments són molt més marcats a les Terres de l'Ebre, més de pràcticament un 28% més, i al Camp de Tarragona amb un 24%. I aquesta seria el resum de l'activitat extra que es va fer en aquestes zones amb més afluència.
I que se sumen a les 115 trucades que explicàvem fa un moment que va rebre el sistema d'emergències mèdiques al 061. Gràcies, Mònica.
Adeu.
L'eclipsi d'ahir és el primer d'una tríada d'eclipsis que, en un període de 3 anys, seran visibles des de diversos punts de la península Ibèrica. El de l'any vinent, tot i que no es podrà veure en la seva totalitat des de Catalunya, durarà 5 vegades més i tindrà lloc poc abans del migdia, amb el sol gairebé en el punt més alt, Cristian Roldán.
El 2026, el 2027 i el 2028 representen tres oportunitats històriques per gaudir de tres eclipsis solars gairebé seguits. El de l'any vinent només es podrà veure de forma parcial a Catalunya, però des del sud de la península i diferents punts de l'Àfrica, la Lluna taparà completament el sol durant gairebé 5 minuts. L'astrofísic Joan Anton Català i la catedràtica Carme Jordi ens expliquen les principals característiques d'aquest fenomen.
Passarà per sobre dels temples de Luxor, això serà un eclipsi molt impactant, no només pels llocs per on passa, sinó també perquè es produirà al migdia, amb el sol molt elevat en el cel.
L'estona de totalitat és molt llarga, al voltant de 6-7 minuts, depèn d'on et situïs, i a més és molt visible, no com ara, que està al vespre, que hem de buscar un lloc que el paisatge no ens tapi.
L'any següent, el 2028, hi haurà l'últim eclipsi d'aquesta sèrie. Aquest sí que es podrà veure des de casa nostra, però no serà complet, serà anular.
Amb els eclipsis anulars, la Lluna es veu una mica més petita perquè es troba en el lloc més allunyat de la seva òrbita i no arriba a tenir la mida suficient com per ocultar 100% tot el Sol, el disc del Sol, de manera que queda centrada, però al voltant queda el que s'anomena un anell de foc.
Segons la catedràtica Carme Jordi, amb la informació que es té actualment, es poden preveure els eclipsis a molts anys vista.
Si no hi ha una hecatombe còsmica, podem predir els eclipsis fins a l'infinit.
Aquestes prediccions es fan en base als cicles de Saros, un patró que indica que cada 18 anys, 11 dies i 8 hores, el Sol, la Terra i la Lluna tornen a situar-se gairebé en la mateixa posició.
Deixem, doncs, ja enrere l'eclipsi i ens centrem en l'actualitat econòmica. El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. Com que el preu d'aquest combustible s'ha disparat, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal prevista per al mes que ve, que s'havia de reduir a 5 cèntims. En canvi, la gasolina no es beneficiarà d'aquest increment en les ajudes. L'anunci coincideix amb la dada d'inflació de juliol que s'ha fet públic avui i que va a l'alça precisament per l'encariment dels carburants i l'electricitat, Jordi Canal.
Sí, els carburants fa setmanes que pugen de preu perquè la represa del conflicte a l'Orient Mitjà ha incrementat el cost del petroli. El gasoil es va pujar un 15% al juliol segons l'executiu i amb aquest increment es torna a aplicar automàticament la reducció fiscal màxima. En el cas de la gasolina, que s'ha pujat un 7%, no hi haurà rebaixa extra. Albert Campabadal és president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei.
És una pena que de moment no hi hagi descompte per les gasolines perquè al setembre la gent comença a treballar. Ara cada vegada hi ha més cotxes de gasolina que de gasoil i la gent per anar a treballar allà, doncs, tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa doncs, arribés als cotxes de gasolina. Però, bueno, és com és.
L'Organització de Consumidors FACO lamenta que el govern espanyol es decanti per aquesta nova rebaixa fiscal en comptes de pertopar els preus dels carburants. Els combustibles i l'electricitat, com dèiem, estan al darrere d'una nova pujada de la inflació el juliol. Segons la dada de l'IPC feta pública avui, de mitjana els preus han pujat un 3,5% a Catalunya respecte a un any enrere. Això són 3 dècimes més que el juny. La demarcació de Girona se situa per sobre de la mitjana catalana amb un 4,2%.
A Ceuta, dues setmanes després de l'entrada massiva, la situació de milers de nens i adolescents és d'autèntica misèria malvivint pels carrers. Ho denuncia Save the Children, que calcula que hi ha 4.000 menors, més del doble dels registrats per les autoritats. Avui, en la primera reunió entre el govern espanyol i les comunitats per abordar com es farà el repartiment, el PP hi ha posat pegues i es nega a debatre-ho. Madrid, Paula Bruixats, bon dia.
Hola, bon dia.
El PP boicoteja i dilata el procés.
Sí, primeres dificultats per al trasllat de menors cap a la península. Les comunitats del Partit Popular, que són majoria, han deixat ben clar avui que no pensen debatre aquest tema a la reunió del 27 d'agost amb la ministra d'Infància, Cira Rego. El Partit Popular s'encomana a l'extrema dreta de Vox, que avui s'ha despenjat de la reunió i no s'hi han connectat ni l'Aragó, ni Extremadura, ni Castella-Lleó, on l'extrema dreta governa amb el PP, però controla les conselleries de drets socials. Tot i això, la ministra d'Infància ja avisa que portarà el repartiment Climent a debat en aquesta reunió de final de mes i forçarà, per tant, les comunitats del PP a posicionar-se sobre l'acollida de menors que, recordareu, és obligatori per llei. Totes les comunitats n'han d'acollir.
Tot això mentre les ONGs, Paula, que treballen sobre el terreny, alerten que estan desbordats i que el reagrupament familiar que defensen Espanya i el Marroc no serà tan fàcil.
No, ni fàcil ni ràpid, ni serà possible en molts casos. Raül Arnaiz, director d'operacions de Save the Children, en declaracions a 3Cat Info i des de Ceuta, ha explicat que molts dels menors que hi ha no volen ni poden tornar amb les seves famílies.
Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
I explicava que la situació és un autèntic drama. Encara hi ha milers de menors, nens de 10 i 11 anys inclosos, malvivint al carrer sense que les administracions els hagin atès.
La situació és de misèria extrema en el cas de la infància, sobretot. Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya cada día las condiciones en las que se encuentran son más críticas, ¿no? Y de hecho constatamos ya problemas de salud, infecciones.
Segons el recompte oficial del govern espanyol, hi ha 1.500 menors a Ceuta, però Save the Children ho eleva a 4.000.
Gràcies, Paula. Bon dia. Amb aquest escenari, el defensor del poble actua d'ofici per esbrinar quina és la resposta de les administracions a Ceuta, Txell Vallespí.
Ángel Gabilondo vol saber de primera mà què han fet la Secretaria d'Estat de Migracions, la Fiscalia General de l'Estat i també la delegació del govern espanyol a Ceuta, a més de la mateixa ciutat autònoma, després de l'entrada de 70.000 immigrants a finals del mes de juliol. El reclama informació sobre els demandants d'asil, però sobretot quina és la situació d'aquests menors d'edat, en especial de les nenes i les adolescents, que encara no ha acollit el sistema de protecció. Com a mínim tres han denunciat al jutjat de Ceuta que han patit una agressió sexual i el Ministeri d'Igualtat ha demanat el president de Ceuta que utilitzi el centre de crisi per víctimes de violència sexual per acollir les dones i les nenes que es troben en situació de vulnerabilitat màxima.
Passen 21 minuts de les 2 del migdia, confirmada la mort d'un ciutadà espanyol amb doble nacionalitat en el terratrèmol que dilluns va sacsejar Colòmbia. Ho ha confirmat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
Tenemos que lamentar un fallecido español doble nacional en el terrible terremoto en Colombia. La cifra de españoles no localizados se ha reducido felizmente a 12.
D'altra banda, el govern espanyol ja ha activat un primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros per al país, que inclou material de refugi, suport al personal sanitari i kits d'aigua i sanejament. La xifra de morts pel sisme ha pujat a 265, amb prop de 3.500 ferits. Mentrestant, la situació continua sent complicada sobre el terreny on el govern colombià ha declarat l'emergència econòmica mentre s'esgota el temps per trobar supervivents. Des de Pereira, Colòmbia, enviat especial de Catalunya Ràdio, Joan Biosca, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. El govern colombià ha sumat a l'emergència nacional pel terratrèmol l'econòmica, deixant clar el president del país sud-americà, Abelardo de la Espriella, que rep unes finances pèssimes, deia, i que es farà el que es pugui amb els recursos existents. Recordem que de la Espriella assumia el càrrec presidencial divendres passat.
La emergència que propongo va a crear un fondo milagro, una entitat que va a canalitzar los aportes nacionales e internacionales que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos.
Sí, ha promès, però, al cap d'estat colombià subsidis, rebaixes fiscals i també crèdits pels afectats. Les possibilitats de trobar persones amb vida s'esgoten ara ja en aquest cinquè dia des del sisme. És l'anomenada finestra de la vida. La Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, on ens trobem, són zones on la gran majoria de rescatistes son voluntarios.
Poco a poco, entre granito y granito, vamos ayudando muchísimo a la gente que necesita. Hay mucha gente allá adentro y la esperanza de todos los colombianos es encontrar gente viva. Necesitamos ayudar de corazón. Todos tenemos familia. Hoy son ellos, mañana somos nosotros.
Es impresionante ver tanta gente bonita colocando todo de su parte, el que puede traer algo. Los que no ayudan a quitar escombros.
Es coneixen també històries dramàtiques de destrucció i mort, com la d'una família de Cali. Els pares han estat trobats abraçats, morts. Una de les seves tres filles trigèmines de 23 anys és l'única que ha sobreviscut de la família.
Tornem a casa nostra. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Infocat per perill molt alt d'incendi a 6 comarques catalanes. La situació coincideix amb un episodi de calor intensa. Toni Fortesa, quines comarques són les afectades per aquest avís?
Doncs són les comarques de l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En paral·lel, com deies, el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per calor intensa des d'avui a les 2 del migdia fins divendres a les 8 del vespre. Per això es recomana hidratar-se sovint, evitar esforços durant les hores de més calor i tenir cura de les persones més vulnerables.
S'eleva el risc d'incendi, però pel que fa als incendis actius, Toni, quina és la situació?
Doncs a Catalunya els bombers han donat ja per controlat aquest migdia l'incendi de Castellví de la Marca, l'Alt Penedès. El foc ha afectat unes 8 hectàrees de l'espai protegit de Montmell-Marmellà. A l'estat espanyol, el vent ha donat una treva a l'incendi de Niebla a Huelva, al seu pas per la província de Sevilla. El foc està contenint a Esnalcóllar i no ha arribat al nucli urbà. Durant la nit ha avançat amb molta menys virulència i s'han fet nous desallotjaments preventius. Això sí, més de 700 efectius i segueixen treballant.
S'eleva, doncs, com dèiem, el risc d'incendi, però cal saber que el 10% dels arbres de Catalunya estan molt debilitats. Els experts ho atribueixen al canvi climàtic i les plagues, però sobretot a la falta de gestió forestal. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bon dia.
Bon dia, sí. Un de cada 10 arbres ha perdut el 40% de les fulles i això fa que els boscos siguin més vulnerables. Ho diu l'última campanya de 8x8cat, que analitza 9.000 arbres d'arreu del país cada any. Jorge Heras és cap de la secció de Sanitat Forestal del Departament d'Agricultura i ho atribueix a diferents causes.
Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques i invasores, però sobretot el més important és l'abandonament rural de la gestió tradicional.
Per això els tècnics defensen que cal un seguiment continuat i una gestió forestal activa per conservar els boscos i la seva resiliència davant l'impacte de fenòmens meteorològics extrems i també per prevenir incendis.
Poc més de 4 minuts i arribarem a 2:15 de la tarda, una pausa i ens mirem al món.
Catalunya migdia. Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
Torna a gaudir d'un estiu supercremós amb el 50 que torna en els iogurts grecs Oikos Pack de 4. Comprant-ne un, la meitat et torna un cupó que et dona per molt fins al 25 d'agost.
Catalunya migdia.
La primera parada la fem a Jerusalem perquè l'administració de Donald Trump ha elevat el to contra els colons israelians. L'ambaixador dels Estats Units a Israel els ha titllat de terroristes. Ha fet aquestes crítiques arran dels últims episodis a Cisjordània, on els colons assetgen habitatges aïllant-los sense aigua ni llum fins que els veïns es veuen obligats a marxar. L'exèrcit ha intervingut avui en l'últim d'aquests casos, però ha acabat desallotjant la família palestina a qui assetjava. Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. La solució que ha trobat l'exèrcit israelià per acabar amb l'assetjament dels colons jueus que aïllaven una família palestina dins de casa seva ha estat la de buidar la casa per tal d'instal·lar-hi els seus soldats. Així ho ha viscut des de dins l'Aisha. Són declaracions a Catalunya Ràdio. La intenció de l'exèrcit israelià és, en principi, la de fer-se forts per tal de poder expulsar els colons de la zona i assegurar-se que no tornen. De fet, aquest procés de buidatge l'han fet en una quinzena de cases més del poble de Kuzra. Però els colons no marxen, al contrari, cada vegada n'arriben més. I això que l'exèrcit israelià els ha desmantellat les tendes i d'altres instal·lacions que havien erigit a la zona. Ja són 5 dies d'assetjament i, de moment, els únics que han marxat són els palestins de casa seva.
I seguim parlant dels Estats Units, que no descarten la possibilitat d'una intervenció militar a Cuba. L'avís l'ha fet el secretari de Defensa de Donald Trump enmig de la tensió creixent entre Washington i l'Havana i just el dia que l'illa es commemoren 100 anys del naixement del líder de la Revolució Cubana, Fidel Castro. Jordi Baró.
El secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, ha fet l'últim advertiment sobre una possible operació de l'exèrcit a Cuba des de Panamà, on ha participat vestit de militar en exercicis de la coalició militar que impulsa els Estats Units contra càrtels llatinoamericans.
All options are on the table.
Les opcions estan sobre la taula, les militars incloses, i crec que Cuba faria bé de parar atenció a la disposició del president Trump a fer valer les prerrogatives estratègiques dels Estats Units.
Cuba celebra avui el centenari del naixement de Fidel Castro en un moment de crisi econòmica profunda amb algunes regions amb talls d'electricitat de 20 hores al dia. Les relacions amb Washington han empitjorat els últims mesos amb un embargament de l'administració Trump al petroli des del gener i amb diverses rondes de sancions. Al juny, el règim cubà va aprovar un paquet de més de 150 mesures per obrir l'economia a la inversió estrangera.
I a la visita de Vladimir Putin a les disputades Illes Kurils ressuscita fantasmes del passat i reobre una ferida històrica entre Rússia i el Japó. Putin s'ha desplaçat avui fins a una de les illes, on ha visitat diverses infraestructures. El Japó ha protestat per la visita i ha convocat l'ambaixador rus al país, Elias Hernades.
La disputa per les Illes Kurils es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar a un Japó vençut en el conflicte. Des de llavors, Moscou les administra, però Tòquio continua reclamant-les com a part del Japó. De fet, els dos països no han signat mai un acord formal de pau. Amb el temps, les Kurils han guanyat importància estratègica per la presència de bases militars russes i jaciments minerals. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha qualificat d'inacceptable la visita de Vladimir Putin.
Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional. Aquesta visita ofèn els sentiments del poble japonès i és absolutament inacceptable.
Takaichi ha alertat que la presència de Putin a les Kurils intensifica el sentiment antirrus a la regió i dificulta encara més la recomposició de les relacions bilaterals. De fet, el Japó és un estret aliat dels Estats Units i està clarament distanciat de Moscou. I en aquest context, Rússia es queixa de la presència cada cop més important de l'OTAN a la regió de l'Àsia-Pacífic.
Amb la informació internacional hem arribat a 2:15 de la tarda. El canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per solucionar problemes de connectivitat ha registrat gairebé 500 incidències en els primers 9 mesos de funcionament, Roger Santaló.
Aquest servei, promogut pel govern, permet que els pobles puguin comunicar els problemes a la companyia sense intermediaris i seguir-ne els treballs per solucionar-los. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat d'incidències són per la falta de cobertura mòbil.
En un determinat moment en el que la cobertura mòbil amb dades en els telèfons també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, requereixen aquesta cobertura mòbil i, per tant, representen més del 60% d'aquestes incidències.
En total, s'han rebut prop d'un miler de trucades de més de 700 ajuntaments catalans. Les afectacions es concentren, sobretot, enmig de condicions climatològiques adverses. L'eina també permet conèixer quins són els punts crítics de la xarxa a través de les incidències recurrents.
Al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar la identitat en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de Soses, però l'operació de la Policia Nacional segueix oberta per arrestar els caps de la xarxa. Lleida, Estela Busoms.
La sospita és que els detinguts, la majoria d'origen estranger, suposadament no tenien papers, però estaven treballant, fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fons policials han confirmat aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
L'inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT, que és un problema perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tant temporer, surten aquestes ETTs que són efímeres, que un dia hi són i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap posto.
Aquesta és una queixa compartida també per la patronal de les empreses del sector Afrucat, que han traslladat explícitament a la Inspecció de Treball.
I detingut a Badalona un fugitiu internacional buscat en 31 països i reclamat per Bèlgica per tràfic de drogues i blanqueig de capitals. Les autoritats belgues el consideren el presumpte líder d'una organització dedicada al tràfic internacional de drogues. L'home havia fugit de Bèlgica, on tenia pendent una condemna de 15 anys de presó. La Guàrdia Civil l'ha localitzat després de comprovar que vivia des de mitjans d'any l'any passat al districte de Sants, a Barcelona. S'hi amagava amb l'ajuda de persones que li facilitaven documentació falsa, transports, diners i protecció. Quan el van detenir, al barri de Sant Roc, a Badalona, portava 3.000 euros en efectiu, rellotges de luxe, telèfons xifrats i documentació falsa. Ha ingressat a la presó i està pendent de ser entregat a Bèlgica. Una cooperativa de Tarragona treballa per promoure una mobilitat més sostenible apostant per l'ús de la bicicleta. S'aposta perquè aquest mitjà de transport sigui més accessible per a tothom amb iniciatives com ara tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
La cooperativa Les Camot impulsa activitats com ara tallers gratuïts de mecànica per mantenir la bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències. Roger Vives és cooperativista del projecte.
Tota aquesta gent que no en sap però que es vol atrevir a fer-ho, el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. D'altra banda, al local de la cooperativa hi ha bicicletes recuperades del carrer que després de ser reparades tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou, perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
Des del punt de vista més pedagògic, també es porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves.
5 minuts i arribaran els esports, ara una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Aquest estiu Solsona sona i emociona.
Feu un recorregut per les òperes més emblemàtiques de la història amb una nit a l'òpera de la mà de Camerata Granados el divendres 21 d'agost.
Viatgeu a l'edat mitjana amb les visites nocturnes teatralitzades fins a final de mes.
Al vell mig del país us esperem a Solsona, ciutat amb caràcter.
Tota la informació a solsonaturisme.com.
Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
Catalunya migdia.
La 34a edició de la Xubertia arrenca amb dos concerts avui i demà a Vilajuïga i a Pals, abans de la inauguració oficial de diumenge a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran, amb la soprano sueca Matilda Sterby. Aquesta edició està dedicada a Jordi Roc, fundador d'aquest festival de referència del Lied, i la música de cambra a l'estiu a l'Empordà. Girona, Maria Rovira.
La Xubertiada fa parada avui a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bausà i el pianista Jesús López Blanco i un programa dedicat al compositor mallorquí Miquel Capllong. Demà, l'església de Sant Pere de Pals acollirà el debut al festival del baríton Mikhail Timoshenko i la pianista Elitza de Seva. La Xubertiada manté la línia d'edicions anteriors i proposa la soprano sueca Matilda Sterby per la nit inaugural de diumenge a Vilabertran.
La idea és aquesta, buscar sempre l'equilibri entre artistes ben coneguts del públic i noves incorporacions, com seria el cas de la Matilda Sterby, amb moltíssima projecció, amb una veu gran però flexible, ella és molt expressiva.
L'homenatge durant tot el festival a Jordi Roc tindrà el punt àlgid l'últim cap de setmana, amb concerts especialment emotius pel vincle amb el fundador de la Xubertiada d'intèrprets, com el pianista Javier Perianes, el baríton Matías Guerne o el quartet Casals amb la soprano Julián Vance per la Cluenda el 30 d'agost.
I en canvi, s'ha suspès el concert de la soprano nord-americana Nadine Sierra al Festival de Torroella de Montgrí aquest dissabte per una infecció a les vies respiratòries. Girona, Laia Claret.
Consolidada com una de les sopranos líriques i del bel canto de l'actualitat i artista internacional als escenaris operístics més prestigiosos del món, ha de fer repòs per prescripció mèdica fins que li millorin els símptomes de la infecció aguda de les vies respiratòries superiors. El festival informa que tornaran els diners de les entrades. Els que les van comprar pel web rebran automàticament el reemborsament en un termini d'entre 1 i 3 dies, i els que les hagin comprat presencialment o per telèfon, el festival en gestionarà la devolució. Des del certamen especifiquen que la intenció és que la soprano pugui tornar a les pròximes edicions.
Julieta, que t'has mullat la samarreta.
Canviem radicalment d'estil de música perquè Joan Dausà, amb el seu últim concert de la gira, dona avui el tret de sortida a una nova edició del Summerfest Cerdanya a Puigcerdà, Clàudia Roses.
Fins al dia 22 hi haurà 9 concerts. Demà hi passaran la Ludic Band, diumenge l'Ala Love You i la setmana que ve Pablo López, el McLari, Rosario, Black Sam Buston, Cold Day i Taburete. És la cinquena edició d'un festival ja consolidat. Vanessa Llopart és la CEO de Clippers.
És un festival molt més desenfadat, és un festival molt més d'estar per casa, molt més familiar, i on realment el ser en un indret tan petit, diguem, la zona, no? Pues al final et trobes amb tothom, no? I això ho fa encara més familiar i encara més proper a tothom que està aquí a la comarca.
La venda d'entrades avança a bon ritme i l'organització espera que aquest any es tornin a superar els 20.000 espectadors, com en les últimes edicions.
I coincidint amb el 50è aniversari de la primera trobada dels mons de Superman i Spider-Man el 1976, avui l'editorial Panini Comic publica una nova aventura conjunta dels dos personatges. De fet, és la segona entrega d'aquest homenatge a un còmic històric. La primera es va publicar al juny, Valeria Obereda.
En aquesta ocasió, el dibuix va càrrec del madrileny Pepe Larraz i el guió és del nord-americà Brad Meltzer. Des de Panini, Cels Pinyol dona detalls del que ens ensenyarà la història.
Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
També apunta algunes aventures que viuran altres personatges del còmic.
Podem veure a la Lois Lane, la companya de Superman, tenint una conversa, tenint una petita aventura amb Mary Jane Watson, que és la companya de l'Spider-Man. O que els dos van a visitar els pares del Superman a la granja. És una cosa tan natural i tan espontània que ha quedat molt bé, ha quedat molt fresc tot el conjunt.
Cels Pinyol deixa la porta oberta a nous encreuaments entre els dos superherois.
Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70, el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments m'han quedat també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
Tot fa pensar, doncs, que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà la seva amistat.
Vint minuts i seran les 3. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, Ernest, és dijous.
Sí.
I continuem sense desencallar cap dels 3 grans expedients que el Barça té oberts en termes de fitxatges.
Sí, ja fa 3 dies, però avui t'ho tornaré a dir, sembla imminent.
Sembla imminent.
Sí, sí, sí. Com el cas de... Vaja, el més imminent sembla el cas de Ferran al PSG, però vaja, també sembla que podria estar bastant a prop si el Barça deixa anar 10 milions d'euros més a la incorporació de Rodri.
Res, només 10 milions.
10 milions.
Som-hi.
No els tinc. El Barça continua posant-se a punt, però encara no desencalla aquests noms propis que comentàvem ara amb el Marc, que són Ferran Torres i Rodri. Joan Fitó, com estem? Bona tarda.
Bona tarda.
Com està el tema?
Doncs mira, Ferran tampoc s'ha entrenat avui, ja no ho va fer ahir, encara amb permís del club, ahir amb permís del club, avui també, tot plegat per resoldre el seu futur, la seva sortida, perquè l'acord entre el Barça i el PSG és cada vegada més a prop. El Barça vol que el PSG augmenti l'oferta inicial de 40 milions, el PSG vol Ferran i el Barça ha acceptat que Ferran no s'entreni. Per tant, amb tot això, Ferran serà aviat nou jugador del PSG. Per cert, ahir explicàvem que Lamine no havia fet treball de camp. Doncs bé, es va entrenar ahir a la tarda, Lamine, amb normalitat. En canvi, Pedri no ho va fer ahir, tampoc ho ha fet avui. No ha entrenat amb els seus companys, a priori, però no té més importància. Simplement expliquen des del club que és preparació diferent a la dels seus companys.
Molt bé. Això pel que fa a l'entorn, a l'expedient Ferran Torres, potser aquesta tarda al Tot Costa teniu ja la informació que més o menys
algun
està esperant tothom. Tema Rodri. Ahir ho vam explicar, aquí està costant una mica més. Avui arriben informacions des d'Anglaterra.
Sí, el City no ho està posant gens fàcil. Avui, segons explica el diari The Times, el City ha rebutjat una segona oferta del Barça, una oferta de vora 60 milions d'euros. Per tant, el Barça haurà d'esprimar les seves possibilitats econòmiques per acabar tancant el fitxatge de Rodri. Entenc que per això vol més diners per Ferran, també. De moment, en principi, Rodri està citat demà per tornar a la feina amb el conjunt anglès.
El que publica el The Times és que hi ha una part variable, ho volen tot en fixa...
Ho vol tot, i que pugi al Barça aquesta primera oferta, que era de 40 milions, la segona de 60, tampoc Segons el The Times, l'accepta el Manchester City.
Bé, hi ha un tercer nom que el mantenim perquè n'hem anat parlant tot l'estiu i en fem seguiment, però pinta malament, no? S'entrena ja amb els seus companys, Julián.
Sí, avui s'ha entrenat amb tot l'equip, amb tots els seus companys, ho havia fet al marge els primers dies d'entrenaments. Amb cara de pocs amics, avui Julián, segons les imatges que hem pogut veure de l'entrenament de l'Atlètic de Madrid, avui, per cert, el conjunt matalasser ha presentat l'exblaugrana Alejandro Grimaldo i en aquest context el seu president, Enrique Cerezo, ha deixat anar un missatge a direcció Julián Álvarez.
Nos consta que son muchos los equipos que le querían. Esperamos que juntos podamos seguir ganando muchos campeonatos, Alejandro. Nos consta también que son muchos los futbolistas que sueñan con jugar en Atlético Madrid, pero puedo garantizar que pocos han puesto tanto de su parte para vestir estos colores como Alejandro Grimaldo. Desde que surgió la oportunidad de cruzar nuestros caminos, Grimaldo ha mostrado una predisposición y unas ganas a la altura de muy pocos.
Recordem que Julián va dir durant el Mundial allò de vull sortir de l'Atlètic de Madrid per complir el meu somni, deuen ser coses d'Enrique Cerezo.
A l'altura de muy pocos,
sí.
Déu-n'hi-do. I precisament contra justament l'Atlètic de Madrid es trobaran les cares de seguida, perquè estem parlant d'una Supercopa que normalment es va jugar al Golf Pèrsic, però que aquest any es jugarà una mica més, això sí, fora de l'estat espanyol, però una mica més a prop.
Sí, es disputarà a Istanbul, a Turquia. També canvia de dates aquesta Supercopa, s'endarrereix una mica del 2 al 7 de febrer. Els últims anys s'havia disputat a principis de gener a l'Aràbia Saudita. Aquest any no es fa perquè es disputa la Copa d'Àsia a l'Aràbia Saudita i tornarà l'any vinent. El Barça jugarà les semifinals contra l'Atlètic de Madrid. L'altra semifinal la disputaran el Madrid i la Real Societat.
Dèiem ara fa uns dies que Rooney Bardaggi havia tingut una lesió important i una lesió que requeria passar per la sala d'operacions.
Sí, ho va fer ahir. La ruptura del lligament encreuat anterior del genoll va passar pel quiròfan Rooney Bardaggi, va sortir tot bé. Avui, per cert, ha rebut la visita del seu companys, d'alguns d'ells, de Gavi, de Pedri, d'Héctor Fort i també de Valde.
Doncs li desitgem una recuperació i a tota la gent que estigueu passant també per tràngols similars, evidentment, i un apunt més del Barça, perquè ahir durant l'eclipsi tu vas estar al camp veient el partit d'amistós de pretemporada Barça-Montpellier i en un moment determinat del partit què veu fer?
Doncs jo em vaig quedar a la zona de premsa, però la majoria de l'afició i també alguns noms il·lustres com el d'Aitana Bonmatí, el de Quica Nazaret, que estàvem veient el partit des de la graderia, i també Rafinha, que va anar a veure aquest amistós i a donar suport a Kerolin, doncs van marxar de les seves localitats, van anar a veure l'eclipsi a la part de la llotja del Johan, i qui no ho va poder fer va ser la portera del Barça, Gemma Font, perquè la primera part la va jugar, la primera part l'eclipsi encara no era del tot, a la segona era la banqueta, i al final del partit li vam preguntar sobre aquest fet.
Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse, ha sigut raro, però bueno.
Per cert, el partit 3-1, va guanyar 3-1 aquest primer amistós al conjunt de Pere Romeu contra el Montpellier.
Tu en algun moment vas veure alguna jugadora al camp que es despistés o que mires cap a un cantó?
No, les jugadores, sí, totes molt professionals, sí que veies imatges curioses a la graderia d'aficionats, doncs quan va començar sobretot posant-se les ulleres i senyalant al cel, doncs pendents d'aquest eclipsi.
Molt bé. I ahir a la tarda, eclipsant l'eclipsi, vam tenir una sorpresa majúscula perquè Xavi Hernández es va conèixer que tornaria a dirigir un equip 2 anys després i no serà futbol de clubs, serà futbol de seleccions, perquè Xavi Hernández serà el nou seleccionador dels Països Baixos i una altra vegada tornarà a succeir a Ronald Koeman. Com ja va passar al Barça, ara ho farà doncs amb la selecció orange i serà fins passat el Mundial en teoria Espanya i Marroc, veurem què acaba passant, però hi serà amb els Països Baixos, una selecció que ha guanyat una Eurocopa però que no ha guanyat cap Mundial, ha arribat a 3 finals, va perdre la final contra la selecció espanyola i és veritat també que recentment, fa 7 anys, va arribar a una final doncs a la Lliga de les Nacions, però és un clàssic del futbol europeu i Xavi Hernández ha dit doncs que per ell és un gran honor, ho ha dit, no hem pogut escoltar-lo, però l'hem pogut llegir en un comunicat de la Federació Holandesa, és un gran honor haver pogut ser seleccionat per aquesta tasca. Recordem que doncs a la fase de grups Ronald Koeman no va poder fer avançar més la selecció holandesa i bé, doncs, una notícia que sabíem tot just ahir. I atenció perquè demà comença la Lliga, ho fa amb un Real Societat B Castelló. De seguida en parlarem perquè hi ha novetats entorn a criteris arbitrals que començaran ja a veure's a partir d'aquest cap de setmana. Però abans volem parlar del Madrid. Podríem dir-ho d'aquesta manera. Primer títol de José Mourinho en la seva segona etapa al Madrid. Primer títol que és el Teresa Herrera. Els blancs van guanyar ahir aquest torneig, que evidentment és un torneig clàssic de la pretemporada del futbol espanyol. Va guanyar el Deportivo de la Coruña per 1-0 en el penúltim partit Josep Gaia de la pretemporada.
Sí, 13 anys després, el Madrid s'ha proclamat campió del trofeu amistós Teresa Herrera en imposar-se al Deportivo per 0-1. Els blancs no es van avançar fins al tram final de la primera part amb un gol d'Ebrahim. A la segona, Carlos Espí va fer el segon, però va ser anul·lat per fora de joc. En el partit d'ahir, el Madrid no va poder comptar amb futbolistes importants com Mbappé, Bellingham o Cucurella. En canvi, Bernardo Silva va poder ser titular per primer cop. José Mourinho va justificar així l'ajustada victòria aconseguida al Teresa Herrera.
Nos han obligado a jugar serio, un partido complicado, difícil. Obviamente también que yo tengo que hacer mis cambios, tengo que dar oportunidad a todos. No quiero dar demasiados minutos a los mismos jugadores. Hoy 45 solo a Fede, 45 a Arda. No es propiamente una gestión de este partido está aquí para ganar. Ok, está para ganar, pero más do que para ganar está para trabajar, para dar minutos y para hacer pruebas.
Amb aquesta victòria, el Madrid segueix invicte en aquesta pretemporada. Dissabte, els blancs viatjaran a Alemanya per jugar contra el Schalke 04 a les 5 de la tarda. Serà el darrer amistós abans del debut a la Lliga contra l'Espanyol el 22 d'agost.
Dissabte comença oficialment la nova temporada de primera divisió de futbol masculí i aquest curs, aquest any, inclou algunes novetats al reglament, unes novetats que Bernat Soler avui s'han encarregat d'explicar als responsables de l'arbitratge.
Sí, la majoria de les novetats ja les van poder veure al passat Mundial, però les recordem perquè els aficionats comencin a familiaritzar-s'hi. La majoria de noves normes tenen a veure amb la lluita per evitar les pèrdues de temps. Per exemple, els jugadors disposaran només de 5 segons per fer els serveis de banda i de porteria. Si triguen més, la pilota passarà a ser del rival.
Això com el bàsquet, eh? Això ho heu agafat del bàsquet.
S'ha de prendre de les coses bones. En aquest cas, per exemple, en el cas del servei de porteria, si triga el porter, en aquest cas, més de 5 segons a posar la pilota en joc, es decretarà un corna a favor de l'equip rival. En els canvis, els jugadors substituïts tindran com a màxim 10 segons per marxar del camp. Si triguen més d'aquests 10 segons, el jugador que havia d'entrar, el jugador substitut, s'haurà d'esperar un minut abans de poder trepitjar el terreny de joc. I encara una altra mesura per evitar les pèrdues de temps. Si un porter es deixa caure a terra per ser atès per una possible lesió, una acció que últimament hem vist utilitzant picaresca per molts porters, un jugador de camp designat per l'entrenador haurà de marxar del camp durant un minut. Pel que fa al VAR, també hi haurà alguna novetat. La més destacada és la que corregirà els corners concedits erròniament. No es vol que un equip tregui avantatge d'una equivocació i es considera que un corner regalat, perquè ens entenguem, pot facilitar que l'equip beneficiat marqui un gol que no hauria d'haver existit si no s'hagués concedit aquell corna. El VAR també entrenar a valorar les segones targetes grogues que, per tant, comportin expulsió. Deixem afegir que una altra novetat important de la temporada és la pilota amb la que jugarà la competició. És una pilota tecnològica amb un sensor incorporat que permetrà saber en tot moment qui i quan toca la pilota. És important per valorar el moment exacte d'una posició de fora de joc, per exemple.
Veurem si això fa que cada vegada hi hagi menys controvèrsies, cosa que dubto perquè el futbol sempre es reinventa en aquest sentit.
La polèmica ja la farem sobreviure, no et preocupis.
Luis Enrique va aconseguir ahir amb el PSG el seu tercer títol a la Supercopa d'Europa. Ahir l'equip francès Carles Vila es va imposar l'Aston Villa per 2-1.
De fet, és la segona del PSG. Luis Enrique va guanyar un altre com a tècnic del Barça. I els dos equips van notar la falta de preparació d'una final que va arribar massa aviat, amb la majoria dels jugadors, per exemple, del PSG, amb només dues sessions d'entrenament. Per l'equip francès va marcar Kvaratskhelia i Dembélé, que va sortir la segona part. Pels anglesos, el gol el va marcar el jove de 17 anys, Brian Madio. Per Luis Enrique, és important encetar la temporada amb un nou títol.
Well, it's a very nice feeling.
Bé, és una sensació molt maca. És important. Quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar, guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
Yeah, we're very happy.
El PSG tornarà a ser l'equip a batre aquesta temporada a nivell continental. El tècnic asturià destaca el bon ambient que torna a haver-hi vestidor.
He de dir que és un equip molt especial. Els jugadors tenen la mentalitat de continuar guanyant i és molt agradable treballar amb ells.
Yeah, it's very nice to work with them.
Amb aquesta victòria, el PSG iguala en títols al Madrid i al Milan. En canvi, el tècnic de l'Aston Villa, Unai Emery, augmenta els seus números negatius en 4 derrotes a la Supercopa i 9 en els seus enfrontaments contra Luis Enrique.
El Fulham d'Alba, atenció, aquesta situació esperpèntica que es va veure ahir amb el partit del Fulham, que jugava doncs davant del Màlaga, un partit amistós, el torneig Ciutat de Màlaga, perquè va ser surrealista. Josep Gai, els anglesos es van negar a xutar els penals.
Exacte, Màlaga i Fulham van empatar a 2 en un duel marcat per la polèmica. Els d'Arbeloa guanyaven el partit per 1-2 al minut 89, quan l'àrbitre va xiular un penal per una mà dins de l'àrea d'un jugador del conjunt anglès. Els malaguenys van transformar el penal que certificava l'empat, i aquí és on va començar la polèmica. Havent empatat, el Fulham es va negar a llençar els penals perquè alegaven que en el contracte no hi figurava que en cas d'empat s'hauria de fer tanda de penals. El Fulham s'excusava dient que si es llançaven els penals perdrien el vol de tornada. Finalment, el conjunt anglès es va retirar del partit i Arbeloa va acabar sent expulsat. I amb el Fulham ja retirat, l'ex del Lleida, Eneko Jauregui, va xutar un penal sense porter per certificar la victòria del conjunt malagueny.
Molt bé, doncs situació estranya. Sembla que hi ha jugadors o hi ha entrenadors que treuen en aquest tipus de situacions, i mentrestant la Lliga ha confirmat que el partit entre el Celta i l'Osasuna, sorpresa de la jornada 1, s'ajorna. Per què s'ajorna?
Sí, el partit s'havia de disputar aquest diumenge a 2:15 del vespre i ha quedat ajornat per un mal estat de la gespa de Balaïdos a causa de la infecció d'un fong. Finalment, es jugarà el dijous 27 d'agost a 9:15 del vespre.
I a part de la Supercopa d'Europa i els trofeus amistosos, ahir van jugar els equips catalans a la Lliga F.
Sí, com ha dit abans el Fitó, el Barça va guanyar per 3-1 al Montpellier, l'Espanyol es va imposar per 2-0 a l'Europa i el Badalona va vèncer 4-1 a l'Alcadicià.
Vinga, ens posem el banyador que ve de gust a l'europeu de natació que es fa a París. Només un català. Estem parlant de natació en línia. S'ha pogut classificar per una final i aquest és Luca Huck, que bé, aquesta tarda buscarà guanyar la seva primera medalla, David Gallofré.
Sí, el ribetà s'ha classificat per a la final del relleu 4% lliures masculí després d'acabar quart de la seva sèrie. La final es disputarà aquest vespre a 7:45 amb Huck competint per una medalla després de quedar-se ahir a només mig segon del bronze. Va acabar quart a la final dels 100 metres lliures. En canvi, Adrián Santos, de Sant Boi, ha quedat eliminat dels 50 metres d'esquena. Ha acabat penúltim de la seva sèrie i no ha pogut accedir a les semifinals. Tampoc hi haurà final pel Paula Otero. La barcelonina ha estat setena de la seva sèrie dels 1.500 metres lliures i ha quedat fora de la lluita per les medalles. En aquesta prova sí que s'ha classificat la nedadora del Centre de Natació Mataró, Maria de Valdés, amb el setè millor temps. I aquesta tarda serà el torn d'Ainhoa Campabadal, que disputarà les semifinals dels 200 metres lliures. La catalana arriba a aquesta cita després d'acabar ahir en última posició, juntament amb Nayara Sobreviela, a la final del relleu 4% lliures femení.
Molt bé, estigueu pendent, doncs, de l'europeu aquesta tarda, en hora de tot costa, 7:45, possibilitat real de medalla catalana. Possibilitat també de medalla, tot i que una mica més complicada, el Campionat d'Europa d'atletisme que es fa a Birmingham, perquè aquesta tarda Jael Sakura Bastue participarà a Carles a la final dels 200 metres.
L'atleta de Sant Cugat va aconseguir el segon millor temps a la seva semifinal ahir, només superada per la britànica Amy Hunt, la gran favorita per emportar-se la medalla d'or. Bastue reconeix que és complicat entrar a la lluita per les medalles.
La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
De la jornada del matí cal destacar la sisena posició de Marta Mitjans a les semifinals dels 800 metres, un resultat però que no li permet ser la final de demà. L'atleta d'Arenys no va poder mantenir el quart lloc a la recta final de la cursa. El barceloní Oriol Sánchez, medalla de bronze, l'europeu sub-20 de l'any passat, ha acabat l'última a la seva sèrie dels 200 metres per culpa d'uns problemes musculars.
Comencen els europeus de gimnàstica, un tercer esport que fa europeu, gimnàstica rítmica, amb una catalana que realment té opcions a medalla. És de Sant Joan d'Espí, ha sigut campiona d'Espanya 4 cops i es va penjar plata a l'últim europeu de Leipzig. Estem parlant, en aquest cas, d'una catalana que és l'Alba Petisco, que ve amb tot. És la cap de cartell del combinat espanyol que començarà a caminar, si tot va bé, cap als Jocs de Los Angeles. Aquesta és Alba Petisco.
Sí que m'agradaria volver a conseguir esa plaza por equipos. Yo realmente creo que lo podemos conseguir, eso sí, hace falta muchísimo trabajo, muchísima madurez gimnástica en algunas que están entrando poco a poco, pero bueno, yo creo que es bastante factible esa clasificación.
Al costat de Petisco, a l'equip hi haurà també les catalanes Laia Font de l'Equipa de Manresa i Marina Escudero de l'Hospitalet, plata i bronze a Guadalajara. L'equip masculí entrarà en acció dimecres vinent. I de l'agenda, què podem destacar, sobretot en capítol de futbol, Josep Gaia, aquestes properes hores?
Mira, avui tenim fase prèvia de la Conference League a les 6, Inter Escaldes Andorra contra el Flòria Estonià, i a 8:45 l'Ajax de Mitchell i Ter Stegen juga contra el Shelburne.
Molt bé, recordem a 8:45 aquesta possibilitat de medalla de Luca Huck, el tot costa amb vela, el 4:70, Jordi Xammar i Marta Cardona, això és de fa poca estona, situen a tocar de les medalles a la Copa del Món després de les tres proves que s'han fet aquest dijous. De fet, per medalles s'ha de disputar la Medal Race, per tant és tot just una classificació per ser entre els millors, però pinta que sí, han acabat a 2 punts del podi i a només 4 punts els líders provisionals, que són els suïssos Yves Mermot i Maja. La Federació Irlandesa, recordeu que aquesta setmana us dèiem l'adhesió de bona part del futbol sud-americà amb Gianni Infantino, el president de la FIFA, que vol privatitzar una part del Mundial. Doncs bé, des d'Europa arriben veus que van en sentit contrari. L'última és la de la Federació Irlandesa, que s'assuma a Finlàndia, Gales, Anglaterra, Suècia, Sèrbia i també als Països Baixos. Fins aquí el Catalunya Migdia. Demà més, a les 2. Gràcies i fins demà.